La Marxa de Torxes i Tot República, la plataforma sobiranista del Penedès, celebren la quarta edició de les Jornades de Pensament Nacional, la Repensem-nos, a Vilafranca a partir de demà i fins al 17 d'octubre. Us volem presentar aquesta nova cita amb Jaume Claramunt, membre de la Marxa de Torxes. Bon dia, Jaume.
Bon dia.
Aquesta quarta edició us centreu de nou en la llengua.
Sí, de fet, sempre ho hem expressat així, no? Els nostres dos pilars, diguéssim, que de fet conflueixen, són el país i la llengua. Aleshores, hem anat primer accidentalment saltant d'una a l'altra, però aquest any ho vam tenir clar, perquè bueno, del país no sabríem pas què dir, perquè amb el merder que tenen organitzat es fa difícil muntar alguna cosa que en pugui sortir alguna cosa positiva, no? I aleshores vam pensar que la llengua, que en aquest moment també s'ha posat una mica sobre la taula la gran dificultat que està passant i el futur incert que té, doncs, bueno, ens va semblar que era un moment ideal per parlar de llengua.
Ara ja notàvem cert desencís en aquestes paraules teves al voltant de la construcció nacional. A mi m'ha cridat l'atenció de la presentació de la Repensem-nos aquesta frase, dieu, distrets en la reivindicació nacional, aquest distrets, estàvem perdent la llengua. Us
Exacte.
Inclueu també en aquests distrets?
Bé, a veure, la Marxa de Torxes provenim dels primers correllengües i de la Cal i del Viafort i tot allò, i allà la llengua era molt important, però és cert que doncs, quan el moviment independentista ha agafat la força que va agafar i va tenir les oportunitats que va tenir, doncs no només vam deixar de fer reivindicació clara per la llengua, sinó que hi va haver una part del sobiranisme que ho veia com una nosa en aquell eixamplar la base famós, no? I pensaven que, doncs bé, si fèiem una reivindicació clara de la llengua, com a, per exemple, com a llengua oficial única i coses d'aquest estil que nosaltres hem defensat sempre, doncs alguns catalans no d'origen catalanoparlants, diguéssim, doncs es podrien sentir exclosos, no? Quan és exactament a l'inversa, però bueno, i aleshores es va deixar una mica la reivindicació de la llengua. I, mentrestant, doncs, la llengua ha anat perdent parlants, ha anat perdent ús social i ha anat perdent prestigi.
La perdem, dieu, la llengua, però com veieu el got? Mig ple, mig buit?
Home,
a temps?
Sempre si és a temps, no? Vull dir, fixa que fins i tot ara que s'ha posat una altra vegada tristament sobre la taula el conflicte entre Israel i Palestina, doncs els israelians van ressuscitar l'hebreu, diguéssim. Per tant, sempre hi és a temps, però estem en un moment fotut. Estem en un moment fotut, primer, per això que us deia, que et deia, que realment ha perdut prestigi. Per tant, el català ja no és allò que era als anys 80, no? Un cert prestigi intel·lectual. Vull dir, però si tu volies triomfar d'alguna manera o volies millorar la teva situació a Catalunya, doncs veies com a necessitat parlar català. Ara ja no ho és. I, per altra banda, tenim que, doncs, dels 6 milions que érem fa 20 anys, ara en són 8. I d'aquests 8, ja sabem que no són nats catalans.
Em sembla que avui hem assolit els 8.
Doncs això. Aleshores, això implica, doncs, que hi ha 1,5 milió ben bé d'immigrants que, evidentment, que n'hi ha una bona part d'aquests immigrants que no tenen cap intenció d'integrar-se, però també n'hi ha molts que es volen integrar i nosaltres no tenim les eines suficients per fer-ho, no? Aleshores, aquí és un peix que es mossega la cua. Vull dir, aleshores, clar, com deia la malaguanyada Carme Junyent, a partir del 30% de parlants, una llengua està gairebé sentenciada. Estem en aquest límit.
Allà a la frontera.
Sí. Aleshores, a partir d'aquí, tot és molt difícil. Mira, jo ara que fent una mica promoció d'aquestes jornades he parlat amb molts companys que m'expliquen que els seus fills, de 10-12 anys, fills de catalanoparlants, amb amics de pares catalanoparlants, quan es troben a casa seva, entre ells es parlen castellà. I són de famílies catalanoparlants. Aleshores, això ja no és un problema de presència, no és un problema tampoc potser d'escola.
Potser reprodueixen el que passa al papi.
Exacte.
De l'escola, no? O de l'institut.
Bueno, de l'escola, del país, del que veuen a la televisió, de la minorització que estem patint. Vull dir, al final, clar, si de la població anem sent cada vegada menys, doncs també se sent menys el català, no? Per això una mica hem plantejat aquestes jornades com dient eines de futur. O sigui, intentem repensar una mica tota l'estratègia lingüística, en aquest cas, doncs per poder trobar eines que ens permetin avançar o recuperar terreny, no?
I això no li tocaria a l'administració?
Sí, clar, això no li tocaria a l'administració, no d'ara, de fa de sempre. Per això la tercera sessió, precisament, doncs parlem d'administració i tenim aquí el secretari de Política Lingüística, al qual li agraïm molt perquè fa 2 anys que va venir, va fer unes promeses, entre cometes, que no s'han complert, evidentment, potser no per culpa seva, segurament, però vull dir que té la valentia
de tornar a
donar la cara. No?
Ja,
això,
sí.
Exacte, això és un bon senyal, no? I el que haurien de fer els polítics. No? Sí, li toca a l'administració, però també ens toca a nosaltres i toca a la societat en general. O sigui, l'administració no des de ser ara, com ara, una gestoria de partits, per tant, tampoc hi podem refiar massa, i el que hauríem de començar tots plegats doncs, és tornar a aprendre'ns la llengua seriosament, veure que tenim un problema greu, i preguntar-nos si és que volem continuar, diguéssim, sent la nació, perquè, en el fons, la llengua és el que ens fa catalans. O sigui, si perdem la llengua, deixem de ser catalans. Vull dir, serem ciutadans de l'estat espanyol o ciutadans de l'estat francès.
Dintre un filòsof que així ho defensa, no?
Exacte. Vull dir que, de fet, sempre ha sigut així. Totes les llengües han definit una nació. Vull dir, no és al revés, no? Aleshores, en el nostre cas, aquest és també una part important i hem de decidir si volem seguir sent una nació o doncs, bueno, preferim no complicar-nos la vida. No? Sí que hem intentat portar gent, que no són de la primera fornada, diguéssim, però sí que són gent més jove de les que hem anat sentint els darrers anys, no? Perquè pensem que tot això no hauríem d'estar fent la gent que tenim 60 anys, no? O sigui, perquè portem una motxilla, ens van fer creure que la immersió era la cosa més fantàstica del món, que s'ho copiava tothom al món, i pel que s'ha vist no és així, no? I, bueno, aquesta gent que venen, el Jordi Martí sobretot, però el Gerard Forés, que és una bèstia a part, que està a totes les xarxes i que està a tot arreu doncs, fent campanya intensa per la defensa del català, doncs aquesta gent estan fent uns plantejaments que no s'havien fet fins ara, com per exemple la denominació de la llengua, o sobretot aquesta gent proposa una cosa que a nosaltres no ens havia ni passat pel cap, que és que la solució és la doble xarxa escolar, com han fet els bascos.
Com el País Basc.
I clar, quan t'ho argumenten, dius, hòstia, no hi havíem caigut, no? Vull dir, amb el mantra de la immersió,
que
era tan fantàstica, que si hagués funcionat, probablement era fantàstica, però com que és impossible...
I els primers anys ho va fer, no?
Sí, però clar, a dins l'estat espanyol no es pot aplicar això. I s'ha vist claríssimament. Per tant, bueno, si no tenim capacitat legal ni tècnica gairebé d'imposar una escola absolutament en català, doncs bueno, la doble xarxa et permet això. Doncs tu fas unes escoles catalanes i allà tot absolutament és en català i després doncs, qui vulgui que faci les seves en espanyol, no? Però com a mínim t'assegures que hi haurà una part del teixit, diguéssim, educatiu que es sortirà en català absolutament, no? Clar, això és un plantejament absolutament nou que segurament ho han pogut fer aquesta gent que no porten. Sí que tots són professors i, a més, no, de filòlegs i filòsofs i coses d'aquestes, però sí que no porten potser tant la motxilla de les benaurances de la immersió. No? Per tant, això bueno, ens ha semblat molt interessant i creiem que aquestes jornades precisament són molt interessants per aquests tipus de temes que estan sortint en aquests moments.
Ara seguim parlant de la llengua, del català, i presentem una a una aquestes 3 sessions que proposeu, el Repensem-nos 4, titulat Català, 2 punts, eines de futur, però deixa'm que et faci una pregunta política. Dieu també en la presentació, mentre no engeguem el següent embat per la República, cal posar fil a l'agulla i abordar la situació del català. Quan serà aquest següent embat? I esteu confiats en les negociacions que hi ha per la investidura? Ara és un moment important.
Són 2 preguntes, no? Sí. A veure, l'embat, evidentment, o sigui, una cosa que a mi jo crec que ha quedat claríssima, i aquí ja no parlo com a marxa de torxes, sinó parlo com a Jaume Claramunt, ha quedat claríssim que moltíssima, si no tota, de la gent que vam anar a votar l'1 d'octubre no tornarem enrere, diguéssim. El trencament sentimental, polític, de tot tipus amb Espanya és ja definitiu. Vull dir, no, és impossible que ens tornin a les bones, que ens tornin a fer creure que el món autonomista doncs, és un món que ens funciona, sobretot pensant que el món autonomista es basa en que nosaltres posem els calés i ells construeixen altres parts. No?
Però també hi ha molt de desencís.
Hi ha molt de desencís perquè els partits no estan per la feina, diguéssim, no? Aquest és l'atzucac, però també hi ha molta gent que està blasmant això, i per tant, o una quarta llista, o tornarem a posar els partits a to, si la gent tornem a ser al carrer, vull dir, si nosaltres pensem en el moment del Junts pel Sí, els partits tampoc no volien tirar endavant això. Va ser la gent que al carrer amb aquestes manifestacions tan brutals, doncs els vam fer veure que o es posaven a roda o els deixaven pel camí. Bueno, es tracta de tornar a empènyer, i ja ho sé que costa molt més, perquè en aquests moments doncs estem decebuts que vam aconseguir arribar fins gairebé a la meta i allà doncs es va torçar les coses, no? Però no tenim altra solució. Vull dir, això ho ha de fer la gent i ho hem de fer empenyent, no?
I aquestes negociacions que
pel
que fa
a les negociacions, vull dir, bueno, això és una mica el teatre aquest que es fa, no? Allò que et comentava abans aquí, abans de fora de micro, de que molts dels catalans ens hem desconnectat absolutament sentimentalment, políticament, de tota mena amb Espanya. Part d'això forma el fet que ens importa poc. Saps? Vull dir, evidentment que, doncs bé, si hi ha una amnistia sense contrapartides, que això és impossible, però bueno, sabem que Espanya és capaç de l'endemà tirar-la enrere. I això hi ha precedents del Tribunal de Justícia Europeu que ho avala, no? Per tant, és tan poc creïble que jo no hi perdria un moment, saps? Vull dir, sí que hi perden ells, els polítics, doncs perquè han de fer bullir una mica l'olla, però nosaltres hauríem d'anar a la nostra, hauríem d'estar ja preparant el següent embat, aprofitant doncs que Espanya en aquests moments està en un moment doncs de flaquesa, no? Per aquesta batalla interna entre ells, i seria el moment en què nosaltres podríem aprofitar per avançar. Més enllà d'això, doncs, bueno, si hi ha una amnistia, doncs, fantàstic, benvinguda, no? Evidentment, perquè els 4.000 represaliats, doncs, es mereixen això i més, no? Però no crec que canviï absolutament res. Doncs aquests 4.000 al cap de mig any potser tornen a estar encausats.
Parlem del català, d'aquestes tres sessions de les Repensem-nos, que cadascuna d'elles toca un àmbit diferent. Quins són,
exacte,
aquests?
Bé, vam pensar quins són els àmbits en els quals podem fer aportacions, perquè ja et comentava, no?
Aquesta és la clau, no?
Exacte.
Fer propostes.
En la segona sessió vam plorar molt, el segon any, el Repensem-nos, aquell que dèiem emergència lingüística, si vam plorar, vam veure que malament que estàvem. Bé, ara ja no podem plorar més, o no podem seguir plorant. Per tant, aquí intentarem trobar solucions o propostes de futur, que no vol dir que es puguin portar a terme, però com a mínim doncs ja estaran les propostes sobre la taula, no? En el primer, que és el que nosaltres pensem que és una de les claus més importants, que és l'escola, doncs parlarem això, no? De com l'escola pot, o quines propostes hi ha d'haver en l'escola perquè el català surti reforçat, no? Aleshores, les propostes poden ser... Bé, la Montse Cendra, que és una especialista en immersió, potser ens defensarà la immersió d'una manera clara, i en canvi venen doncs tant el Gerard com el Jordi Martí, doncs que defensen que la immersió no va enlloc i que el que hem de fer aquí és fer una doble xarxa, com s'ha fet al País Basc, i que els està funcionant perfectament.
I el quart, Xavier Gual?
El Xavier Gual és... Bueno, aquest l'hem portat perquè és professor, i llavors ha fet un llibre molt divertit, en el qual explica... Són capítols d'una pàgina i mitja, en què explica anècdotes, entre cometes, que li permeten reflexionar sobre la situació del català a l'escola. Doncs aquí, en el llibre, no queda claríssim quina és la seva posició, evidentment, que és parlar català i mantenir-se en el català, vull dir, però no fa una proposta de canvi d'escola, de canvi en l'escola, no? Que, per tant, potser també defensa la immersió, ho veurem, no? Suposo que també hi ha matitzacions, no?
Els ponents els hi heu demanat aquesta concreció, que facin propostes?
Sí, els ponents faran una intervenció inicial de 10 minuts, on ells exposaran la seva proposta.
La seva visió.
Exacte, pel que fa al català a l'escola. A partir d'aquí després hi ha el debat i les preguntes de la gent, però sí, sí, els hem demanat que centrin una mica doncs, el tema en 10 minuts. Cosa que és difícil, oi?
Sí. Aquesta primera sessió té lloc demà. Demà s'estrenen aquestes Repensem-nos. Totes les cites seran al Fòrum Verge Balaguer.
Sí.
A dos quarts de vuit del vespre.
Sí.
Cal fer reserva?
No.
Com ens acostem?
No, no. És completament... d'accés lliure. Ja ens agradaria haver detectat que no hi cabrem i, per tant, que hauríem de fer reserva. Sempre hem pensat que, excepte alguna vegada que hem portat personatges amb molta requesta, doncs el Fòrum Verger hi cap molta gent i no creiem que s'ompli. Per tant, és anar a 7:45 allà i estar disposat a sentir coses potser una mica diferents, no? Perquè potser nosaltres ja tenim molt sentit el Gerard Forest o el Pere Martí, però la gent que no els ha sentit mai, bueno, tenen un llenguatge i tenen unes propostes contundents sense manies, no? Vull dir, i aquest és un camí que creiem que aquest empoderament del català, diguéssim, doncs és indispensable per sortir-nos-en, no?
La segona sessió tindrà lloc divendres d'aquesta setmana, 13 d'octubre, també a 7:45, al Fòrum Verger Balaguer, i es titula Encara depèn de mi.
Exacte.
Aquesta és incòmoda, eh?
Aquesta és incòmoda. Assenyala. Sí, però bueno, si t'hi fixes ho fa en pregunta, perquè clar, durant... Jo tota la vida que ho he sentit, no? Vull dir,
depèn de tu.
Exacte, depèn de tu. Tu has de parlar català tot arreu, tu has de mantenir-te en català. Ara la cosa ja no és que has de parlar català, sinó que encara que et parlin en espanyol, tu has de mantenir el català, que és cert. Però amb això no farem res, és allò que dèiem. Si el català som el 30, el 40% de la població, amb això no anem enlloc. O sigui, hem de tenir eines per fer que la població en si necessiti el català obligatòriament, o sigui, que es pugui, que no es pugui viure sense el català a Catalunya, no? I aquesta és una de les dificultats que tenim. Clar, si abans, potser, o fa 10 anys, això potser era una mica més senzill, en aquests moments, com et comentava, doncs, per la llau immigratòria que hem patit en aquests darrers anys, doncs això es fa molt més difícil, perquè no tenim eines, no tenim pressupost, no tenim fins i tot voluntat, a vegades... I perquè també han arribat...
I és cansat estar sempre militant.
Exacte,
també, eh?
És cansat, sí.
Les coses com són.
Digue-m'ho amb mi, eh? Aleshores, bé, sí que depèn de nosaltres, però algú ha de posar una mica més de la seva banda, perquè si no, no anem enlloc.
Qui heu convidat a dir-hi la seva en aquesta segona sessió de divendres?
Bé, en aquesta sessió hem convidat també gent que també són lingüistes o filòlegs i gent una mica, i periodistes, que ens puguin parlar una mica de la situació al carrer i de això, i fer propostes per avançar. Un que ja ha vingut moltes vegades, però que tenim com a, estem com enamorats també d'ell, que és el Pau Vidal. És una persona que també té un missatge molt contundent d'autocentrament absolut, no? I per tant, doncs, deixem estar a mirar sempre cap a Espanya, vull dir, ens hem de mirar nosaltres i hem de centrar-nos nosaltres, no? Per tant, tenim un personatge important. Després tenim el Gerard López, que és un periodista de Catalunya Ràdio, no sé quants mitjans més, no? Que fins ara només havia escrit novel·la, ha seguit una carrera literària important, però que ara ha fet un llibre doncs, prou interessant sobre el futur del català. No? I aleshores, doncs,
Treu la galleda, el català s'enfonsa, però tu el pots salvar.
Exacte.
De nou ens interpel·la, eh?
És això. No? Vull dir que el missatge és aquest, segurament és el del depèn de nosaltres encara. No fa molta incidència en aquest aspecte. Després tenim una persona, sempre ens ha faltat algú proper, no? Que hagués treballat tota la vida per la llengua i hem pensat que, doncs, que el Jaume Rafeques doncs, podria tranquil·lament fer aquesta feina aquí. I bueno, hem portat el Jaume Rafeques, conegut vilafranquí i conegut defensor del català des de sempre, no? I espera't que no me'n recordo ara.
I el Ferran Suai.
Ai, home, i tant, i el Ferran. El Ferran Suai ens porta una visió... Sempre la gent del País Valencià o del Sud, fixa't que el Jordi Martí Montllau és de Tortosa i viu a Ulldecona, per tant, té una visió una mica catalano-valenciana, no? Llavors, el Ferran, des de sempre, ha fet... Ell és psicòleg, i aleshores ha estudiat molt la part de la vergonya, això que ens han fet creure sempre, no? Que parlar català fa pagès, sobretot en segons quines zones, no? De no tenir aquesta assertivitat personal quan tu et defenses en català, no? Aleshores, bueno, ell, a més, dissabte farà, ell fa uns tallers que en diu Sortir de l'armari lingüístic, que és el nom del llibre, en el qual doncs, fa exercicis de dir, bueno, quan a mi em diuen parla'm en espanyol, o quan algú se t'adreça en espanyol, doncs com tu fas aquest, aquest canvi, no? Vull dir, i fas el clic mental per dir, bueno, no, si ja m'entens, no tinc per què parlar-te en castellà, no?
I l'última sessió tindrà lloc dimarts de la setmana vinent, 17 d'octubre, també 7:45, al Fòrum Verger Balaguer, i és la que va dirigida a les institucions i la feina que tenen a fer, no?
Exacte. No només la Generalitat, sinó doncs, ajuntaments, tothom que té responsabilitat en fer complir la llei. Vull dir que perquè pensem que el català té certes lleis que ens protegeixen, però que no les fem servir. Aleshores, com a mínim, exigir a l'administració que faci complir aquestes lleis i que, per tant, que defensi amb el poc que pugui aquestes lleis. No? Aleshores, tenim el secretari de Política Lingüística, que és un responsable màxim d'aquests desplegaments, però després tenim dos representants de les dues entitats que una mica més estan fiscalitzant l'acció dels governs, tant locals com comarcals, que són la Ruth Carandell, que és la directora, perdó, de la Plataforma per la Llengua, i tenim el Jaume Marfany, que és el president de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua. Per tant, esperem que d'aquí en surti, com a mínim, exigències a l'administració.
11 ponents en total al llarg d'aquestes tres sessions, més de 600 places en aquest magnífic auditori del Fòrum Verger Balaguer. Confiats que omplireu, que hi ha interès, que la gent vol fer-hi alguna cosa, que està disposada a escoltar propostes i a ser proactiva?
Hi ha interès, però jo sempre pateixo molt en aquests actes, perquè si ve poca gent, doncs sap greu pels convidats, no? Que fan un esforç, que venen, però bé, també indicarà una mica el grau, diguéssim, d'autocentrament de la població, no? Dels catalans, la resposta que donem. Vull dir, si a hores d'ara, amb aquesta situació, no estem preocupats i no estem disposats a anar a unes sessions en les quals doncs, ens presentaran propostes per seguir defensant la llengua, doncs vol dir que ho tenim malament. Aleshores, bueno, jo crec que nosaltres fem el que hem de fer, intentant posar sobre la taula propostes clares per avançar, tant a nivell nacional com a nivell lingüístic. Per tant, esperançats, diguéssim, deixem-ho així, perquè tenim un pont que ni comptàvem, perquè estem tan desconnectats del món espanyol que dius, ai, sí, sí, és el seu, d'allò.
Hi ha molts que l'aprofiten, aquest
pont. No, ja, vull dir, que els catalans tampoc som tontos, vull dir, escolta'm, si alguna cosa de bo té tenir el carnet aquell, deu ser també això, aprofitar les seves festes, no? Però, bueno, els que es quedin aquí, doncs que sàpiguen que divendres, encara que estigui al mig del pont, hi haurà una sessió magnífica amb gent que ens dirà coses interessantíssimes.
Jaume Claramunt, gràcies i que vagin molt bé, que siguin profitoses aquestes Repensem-nos, quarta edició.
Gràcies a vosaltres.